Ràdio Tiana presenta...
Ona Timó.
Benvinguts a Ona Timó, un programa ideat, produït i desenvolupat pels alumnes del taller de ràdio del Centre de Formació d'Adults Timó. Em dic Paola Schiavoni, sóc argentina, visc a Montgat fa 2 anys i tinc l'honor d'oferir la meva experiència de 25 anys de professió com a locutora al meu país d'origen en aquest taller. L'objectiu és acompanyar els participants perquè puguin explicar als veïns de Tiana i Montgat la intensa activitat d'aquest centre d'adults. En primer lloc, agraïm a la local de Tiana per brindar-nos generosament aquest espai i els mitjans tècnics per donar forma al programa. Gràcies a les professores i directores del Centre Timó, Esther Cribillers i Lourdes Oliveres, pel seu treball permanent per oferir als alumnes tan variades possibilitats de formació i propostes culturals. La música que hem escollit entre tots com sintonia del programa pertany al músic mongatí Chema Rivero i es diu Carrer del Mar. Aquesta música es pot trobar al CD Montgat Encanta, editat en 2015. Estem convençuts que al Centre de Formació d'Adults Timó tots aprenem de tots. Atents, que ja comença Ona Timó.
Hola, jo sóc l'Alícia i estic aquí per informar d'algunes activitats que hem fet i d'altres que farem. Ara passem a la sessió de notícies, en la que us informarem de totes les activitats culturals que farem el pròxim mes de febrer, també de les que ja hem fet el passat trimestre i el mes de gener d'aquest any. Des d'aquest mitjà de comunicació, volem invitar els oients que estiguin interessats a participar als dimecres culturals organitzats pels voluntaris de l'Escola Timó. Es fan sortides, xerrades i un petit taller de cuina. Les dates són les següents. El proper 6 de febrer, a 6:45 fins a les 8 del vespre, començarà un taller interactiu de cuina, sana i fàcil, a càrrec de senyor Xavier Martorell. Es cuinaran diferents plats. Podran assistir com màxim 15 persones i han de portar un ganivet, una fusta per tallar verdures i un drap de cuina. El preu d'aquesta activitat encara està per determinar. Ara passo a informar de les sortides que farem. El proper 20 de febrer es farà una passejada a l'Eixample de Barcelona. Serà guiada pel senyor Joan Lleonard. Tindrà una durada de 3 hores aproximadament. La trobada serà a l'estació de Montgat, a 9:45 del matí. Cal portar calçat còmode. Ara us explico les que ja hem fet. El 24 d'octubre va ser la primera. Es va visitar el barri de la Ribera de Barcelona en una caminada de 2 hores aproximadament, guiada per el senyor Joan Lleonard, en la que es va descobrir un munt de detalls molt interessants i anècdotes del barri. El 14 de novembre es va fer la segona, al Teatre Victòria de Barcelona, per veure Yerma, de Federico García Lorca, organitzada per l'Esther i la Lourdes, que són les professores de l'Escola Timó. Va ser una sortida molt exitosa, ja que hi van assistir 55 persones. El 2 de desembre es va fer la tercera. Es va participar a la Marató de TV3. Va assistir 100 persones i es van recollir 535 euros. En aquesta caminada, el senyor Chimisanas i el senyor Tòfoli van explicar la història de les masies de Montgat i Tiana, des dels seus orígens fins ara. El 5 de desembre es va fer la quarta, al barri de la Barceloneta, on van veure una casa dels orígens del barri i a les aportacions posteriors del modernisme i el noucentisme i, a més, els canvis que van deixar les Olimpiades de l'any 92. El 23 de gener, pel matí, va ser la cinquena, al Teatre Victòria, per veure l'obra La plaça del Diamant, de Mercedes Rodera. I ara, la meva companya us informa de les xerrades. Fins aviat.
Hola, sóc Carme Serra. Seguidament passo a informar-vos de les xerrades que ja s'han fet i la programació de les que es faran. La primera xerrada va fer-se el 31 d'octubre i es va tractar dels fets més importants i històrics de Tiana i Montgat, a càrrec del professor senyor Emili Muñoz. La segona es va fer el 7 de novembre, a càrrec de la professora de literatura, senyora Isabel Montseny, en la que va parlar de la literatura a l'exili, concretament de l'escriptor Pere Calders. La tercera va ser el 21 de novembre. Aquesta xerrada va fer-se càrrec de la doctora Maria Carme Cantareny de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Va ser molt important perquè va donar informació de com es realitzen les operacions de trasplantaments i els tràmits legals que cal seguir per la donació d'òrgans. També va informar de que si algú volia fer-se donant podia omplir un carnet allà mateix. La quarta xerrada es va fer el 28 de novembre, on el professor senyor Emili Muñoz va tractar i finalitzar el relat sobre la història de Montgat i Tiana. La cinquena es va fer el 12 de desembre, a càrrec del professor de llengua senyor Zacarías Camps. La xerrada va ser sobre Màrius Torres, el qual va escriure part de la seva obra en l'hospital on estava ingressat a causa de la seva tuberculosi. La sisena xerrada va ser el 16 de gener, on la senyora Isabel Montseny va fer l'anàlisi previ de l'autora de la novel·la La plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda. Pels que estigueu interessats en assistir a alguna de les activitats de l'escola programades pels propers mesos, podeu dirigir-vos a Escola Timó, Camí Vell de Tiana, cantonada Carrer Mates. Contacte 664-288-665. Fins aquí la informació de totes les activitats. A reveure!
Hola, jo sóc Montse. En aquest espai radiofònic us faré una petita explicació de la història institucional del Centre de Formació d'Adults Timó, una escola compartida entre Montgat i Tiana. Fins al 2003, les dues escoles funcionaven per separat. Lourdes Oliveres era la mestra de l'escola d'adults de Tiana i Esther Cribillers era la mestra de l'escola d'adults de Montgat. Hi havia problemes similars a les dues escoles, com per exemple tenir gent de dos nivells de formació a la mateixa hora i no podien atendre tothom. Altres punts es complementaven. A Tiana li mancava un espai físic i Montgat el tenia. Tiana tenia uns grups de català consolidats i Montgat no. Vist tot això, tenien clar que la unió de les dues escoles segur portaria més avantatges que inconvenients. A mig curs 2002-2003 van començar a fer activitat conjunta, concretament la tertúlia literària. L'experiència va ser molt bona i això va fer plantejar la possibilitat d'unir esforços. El curs 2003-2004 va ser el primer que es van adjuntar les escoles d'adults dels pobles de Montgat i Tiana. Però no va ser fins a principis de gener quan es va augmentar l'oferta d'activitats al centre. Les activitats que es feien eren d'alfabetització, neolectors, certificat, pregraduat, graduat amb educació secundària, taller de reforç en llengua castellana, iniciació a la informàtica, tertúlies literàries i tertúlies socials. Des del curs 2004, l'escola és un punt d'acollida i referència per les persones nouvingudes i també per als mongatins i tianencs. És molt interessant d'on surt la història del nom Timó, que va ser escollit per votació de tot l'alumnat. Ti és la primera síl·laba de Tiana i Mo és la primera síl·laba de Montgat. I a més del significant tan adient de la paraula, pren el timó de la teva vida. Aquell primer any, els alumnes que van passar per l'escola van ser 96. I ara són 280! L'Escola de Formació Timó, amb el seu programa educatiu, presenta nous cursos, més enllà de la part reglada, per a tots aquells que vulguin encetar nous reptes o tinguin necessitats de cobrir currículum acadèmic. Any rere any, el centre ha volgut estar vinculat a l'entorn i a les necessitats educatives dels seus habitants. Així doncs, el projecte del Centre de Formació d'Adults Timó ha anat madurant al llarg dels cursos segons les necessitats formatives dels habitants dels municipis de Montgat i Tiana. Què es fa ara a l'escola? Cursos d'autoformació, llengua catalana, l'Escola Centre de Suport de l'IOC, Institut Obert de Catalunya, que permet obtenir el títol de l'ESO. Anglès oral, informàtica i l'ús de mòbils i les tauletes, instrumental, xerrades amb interès social i literari, sortides culturals. Aquest curs 2018-2019 s'ha format una associació de voluntaris on s'ofereixen formacions basades en els interessos i demandes dels alumnes i un dels tallers que es fa és aquest, el de radioteatre, en el qual jo formo part. La metodologia de treball del centre és l'intercanvi de coneixements, atenció individualitzada, afavorir les eines d'aprenentatge autònom, oferir possibilitat de formació reglada, participar en activitats educatives i culturals de Tiana i Montgat. Ens pots trobar a Facebook. Recorda que el Centre de Formació d'Adults Timó, tots aprenem de tots.
Hola a tots, soy la Carmen Díaz i avui tenim amb nosaltres a Lourdes Oliveres, que és mestra de l'Escola Timó de Montgat i Tiana. Benvinguda.
Moltes gràcies.
Quan es va obrir l'escola, quins alumnes hi havia al centre i si tots eren de la tercera edat?
Bé, la meva companya i jo, que en aquest moment aprofito també per disculpar la seva ausència, l'ha estat impossible ser aquí avui, però hi serà en el futur, en altres emissions, vam començar treballant en diferents escoles. La meva companya estava aquí a Montgat, en una escola que hi havia en el que és ara el centre cívic, i jo estava a Tiana. Després ella va venir a l'escola Timó, com la coneixem ara, i llavors ens vam conèixer un dia i vam començar a treballar juntes. D'això fa molt, i el grup que hi havia llavors, el grup de referència era un grup de dones, tant aquí a Montgat com a Tiana, lectoescriptores, fèiem lectoescriptura, eren neolectores, algunes analfabetes, i vam començar a treballar amb aquest grup de senyores, i érem al voltant d'unes, en total, unes 60 persones, i així va començar l'escola.
Què és el que més us agrada de l'ensenyament de la gent gran?
Bé, en principi nosaltres aquí a l'escola tenem diferents tipus de públic, des dels 17 anys que tenim el noi més jove fins als 90 que tenim una senyora que es passa. Què ens agrada de l'ensenyament d'adults? Que les persones en principi venen aquí perquè volen venir, perquè volen millorar la seva qualificació acadèmica de cara al món laboral també, o perquè volen aprendre i continuar aprenent tota la vida.
Aquí a l'escola han passat molts alumnes. Té algun record o anècdota d'algú en especial que ens vulgui explicar?
Bé, l'escola d'adults Timó té, com a Montgat Tiana, ja té 16 anys d'història aproximadament, no? Llavors han passat moltes coses i moltes anècdotes, algunes molt agradables i d'altres de no tant. però totes són entranyables. A mi sempre em ve al cap una senyora que relativament jove que teníem anar a l'escola que ens va trucar, que estava molt malalta i ens va trucar per acomiadar-se de nosaltres i per donar-nos les gràcies, no? I això és una cosa que ens va impressionar molt i que sempre hem portat a dins. Tenim sempre un record per totes les persones que ens han deixat, o sigui que s'han mort durant aquests anys. I en quant a experiències molt gratificants, també la dels nanos joves, no? La gent més jove que de cop i volta es treuen el graduat, els hi fem una festa, els hi posem el birret, alguna vegada és sorpresa que no saben que han aprovat encara i nosaltres sí, i aquestes experiències són superxules i molt, molt divertides i molt gratificants com a professors.
Lourdes, la veritat és que m'has emocionat. Hola, sóc Tere, em presento. Bé, jo et volia preguntar, totes les classes que es feuen aquí són impartides per gent voluntària?
A veure, aquí a l'escola som en plantilla dues professores o dues mestres, una depèn de Montgat, de l'Ajuntament de Montgat i l'altra de l'Ajuntament de Tiana, i una altra professora ara d'anglès que està contractada 10 hores a la setmana. La resta d'activitats que fem és gràcies als voluntaris, perquè són els voluntaris que ens han acompanyat des de l'inici de l'escola. Nosaltres dues soles no podíem tirar endavant aquesta escola i aquest centre amb tota aquesta activitat i aquesta força que té.
Totes les activitats són gratuïtes?
Les activitats que fan els voluntaris sí, i les activitats més reglades, com ara el català, l'anglès, el castellà, el graduat escolar, els cicles formatius de les proves d'accés, això s'ha de pagar, però es paga 70 euros l'any i un 50% de descompte si entres dintre del grup de persones en atur, minusvalia, discapacitat o jubilació, etc.
Bé, és molt assequible, estupendo.
És que la cultura hauria de ser, i l'ensenyament hauria de ser.
Hauria de ser, exactament, per tothom i per tots.
Com professionals, quin organisme vosaltres depeneu? De l'Ajuntament o de la Generalitat?
Bé, com ja hem comentat, estem contractades pels mateixos ajuntaments.
L'Esther i tu heu començat juntes, des del començament ja ho has explicat, i la veritat és que veig que esteu molt benvingudes. Uh-huh. Teniu algú que vulgueu fer i no heu pogut fer? Ara tens el micròfon davant i pots demanar, aviam.
A veure, ens agradaria, clar, nosaltres som dues i tenim moltes tasques a fer, no? A part de fer les classes. I llavors sempre ens agradaria tenir una tercera persona, un altre mestre, un altre professor que ens ajudés, que féssim un equip una miqueta més gran per poder oferir encara més coses als pobles.
Estupendo. Jo us donem les gràcies tant per la tasca que feu com també donem les gràcies a tots els voluntaris. I suposo que la pròxima vegada us tindrem a totes dues.
Això espero.
I moltes gràcies, repeteixo, i fins la propera.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i enhorabona per aquest programa, que és fantàstic.
Hola, soy Nuria y estaré con vosotros en este espacio dedicado a los relatos. Hoy comenzaremos con el autor Dionisio Jiménez, escritor de relatos y cuentos para la radio. Espero que sea de vuestro agrado. Me iría contigo, pero está lloviendo. Un amigo de muchos años se hizo en su tercera reencarnación una transfusión de vino tinto de taberna. Y desde entonces está catalogado en los ordenadores de la Seguridad Social como paciente etílico. Pues bien, encontré a Almenda la otra noche merodeando sospechosamente sobre un vaso de cerveza por las inmediaciones de la barra del Zanzíbar. Mi amigo es una porción histórica del barrio. Cuando está la gente le dedica unos segundos y cuando desaparece, los que le conocen preguntan por él con la misma ansiedad del que busca la palabra que complete el crucigrama. Es decir, le queremos. A mi amigo, del que os hablo, se le infla el hígado como el muñeco de Michelin y los médicos cuando tropiezan con él le hablan de transaminasas, de síndromes de abstinencia que no entiende ni entenderá nunca. Él ha metido el mundo en una botella de supermercado. Le ha sacado el corcho y deambula por las mesas hablando de historias ininteligibles. Los contertulios se lo sacan de encima, con cariño. Le dan unas palmaditas. Vale, vale, y se abre. Un tipo así, como Pedrito, vive de mínimos y se aguanta de pie por una extraña compensación milagrosa. Alguien que no le conozca, como yo, podría pensar que este hombre está desahuciado. Bien, pues este tío de unos 60 años, con barba de náufrago, perdido en la jungla de las computadoras, de lengua estropajosa y ojillos resueltos, se dirigió el otro día, saltándose todos los pronósticos, a la tía más guapa del Zanzíbar, el último cataclismo de la temporada. O sea, a ver cómo os explico. Una mujer de las que las otras dicen, ah, pues no es tan guapa. Pues bien, Pedrito, cuya tartamudez te puede hacer perder 3 trenes, se dirige a esta felinidad de mujer y le dice, arrastrando las palabras con su cuarta cerveza,
Me iría contigo, pero está lloviendo.
La otra desplazó sus ojos como platos de colores, que a Pedrito le parecieron 2 crepitantes huevos fritos, le dedicó una mirada de sorpresa, miró a la calle a través del vidrio, efectivamente llovía. Luego le dedicó una sonrisa más grande que un tostador de pan, se le acercó y le dijo con una vocecita de esas capaz de hacer temblar a la Sagrada Familia: cuando salga el sol, te llamaré. No sé si mi amigo se desplazará algún día 8 o 10 centímetros del lugar de los hechos, del escenario donde tuvo lugar esta palpitación sonora, si coincidirán. Quizás ella solo fue amable, pero os juro que dijo esto. Cuando salga el sol, te llamaré. Y Pedrito mira cada mañana el sol. Pero el sol, cobarde y envidioso, no ha querido colaborar estas últimas semanas. No hay manera de que se abra paso entre el ejército plomizo de nubarrones. Pero ahora, más que nunca, Pedrito necesita el sol. Y si este no saca su nariz entre nube y nube, habrá que tomar una decisión drástica: ir a buscarlo. Para eso estamos los amigos.
Hola, som Teresa Rosés i Isabel Montseny. Totes dues formem part del taller de radioteatre i hem tingut l'oportunitat de participar en el jurat del concurs de microrelats de 150 paraules per unes relacions d'igualtat, organitzat per la Conselleria d'Igualtat de l'Ajuntament de Tiana. La decisió del jurat es va fer pública el passat 21 de desembre a la sala Albenis del Casal de Tiana. I ara que som en antena, volem aprofitar per donar-vos a conèixer els i les guanyadores. Hi havia 4 categories. Categoria A, de 12 a 14 anys. En aquesta va haver-hi un primer i un segon premi i 2 accèssits. Primer premi, tot va canviar quan, d'Arnau Duarte Garrigó. Segon, Confusió a l'Arcón, de Joan Marc Pesquera Parodi. Els accèssits són El silenci fa mal, de Pau Núñez Sáez, i Lluitadora, de Lua Montero Fernández. Categoria B, de 14 a 16 anys, un primer i un segon premi i 3 accèssits. Primer, Sense títol, d'Abril Gómez. Segon, La ciutat, d'Ariadna Rubio Alonso. I els accèssits, Obriu els ulls, de Laia Ortega Lós, El somni fa la reflexió, d'Emma Gisbert Romera, i M'estima, de Lívia González Ricard. La categoria C, de 16 a 18 anys, va quedar deserta. I, per acabar, categoria D, a partir de 18 anys, un primer i un segon premi. Primer premi, Avui fa una setmana, de Marta Arnau, i segon, Això no és amor, de Miquel Lladós Pujol. I ara ens agradaria compartir amb tots vosaltres la lectura dels textos guanyadors. Categoria A. Tot va canviar quan Arnau Duarte Garrigó. Em dic Eduard. Vaig ser un maltractador. Quan penso en la meva esposa, la Núria, em sento trist per ella. Tots aquells anys pagant-la i cridant-la. Però ara us preguntareu, què em va fer canviar? Doncs ara us ho explicaré. Vaig anar a dormir amb la consciència tranquil·la, com sempre. Quan em vaig a dormir, va començar el somni. Em vaig llevar, vaig anar a rentar-me les dents, pensant en aquell matí assolellat que era real. Quan vaig aixecar el cap per mirar-me al mirall, vaig veure que era una noia. 5 minuts després, va aparèixer un home enfadat. La dinàmica del dia en el somni era la mateixa que en la meva vida real, però amb els papers canviats. Ell em maltractava i jo em sentia ferit. En llevar-me, em vaig disculpar amb la Núria i des d'aquell moment vam viure més tranquils i feliços i jo vaig ser millor persona.
Passem ara a la categoria D. Títol: Avui fa una setmana. Guanyadora: Marta Arnau. Des del replà de l'escala la sentia plorar. Pujava gemegant. Em va passar pel costat. Amb prou feina s'aguantava dreta. Tremolava. Portava una faldilla molt curta. Semblava estripada. Podia veure com li regalimava un fil de sang cames avall. Anava bruta. Feia pudor i la brusa mig desbotonada. Un sentiment repulsiu va deixar que m'apartés sense escoltar-la. Avui fa una setmana i encara sento els seus plors, els seus laments. Un patiment que no em deixa seguir, si l'hagués ajudat. Què haguera passat si l'hagués ajudat en comptes de demostrar indiferència i menyspreu? Vaig entrar dins de casa i vaig fer veure com si no hagués sentit ni vist ningú. La Viviana, una noia amb tota la vida al davant, mala sort d'haver-se enamorat de qui no se mereixia. Mala sort d'aquell capvespre. Mala sort de viure davant d'una veïna tan miserable i mesquina com jo. Avui fa una setmana. Adeu, Viviana.
Categoria B, sense títol, d'Abril Gómez. Hola, sí, sóc jo, sí. Sóc la floreta que un dia vas arrencar i trepitjar amb poca delicadesa, per dir-ho d'alguna manera. Vinc a dir-te, a cridar-te, que sí, que he evolucionat, que totes nosaltres ho hem fet. Ara ja no som les més boniques i tendres que pots arrencar o trepitjar quan et doni la gana. Ara ja no és així, no. Boniques ho seguim sent, evidentment, però som fortes i valentes i els nostres pètals no s'encongiran cada cop que et vegin. Ara creixem amb punxes perquè no ens puguis ni tocar i quan ho facis, la primavera t'acabarà atrapant. Ara ja no sóc, corregeixo. No som aquelles que pots deixar en un test sense donar-los ni una mísera gota d'aigua. I en el moment que veies que ens estàvem morint, regalar-nos l'ampolla sencera. Ara tinc valor. Agafo la porta i me'n vaig. Ara ja no sóc aquella que pots despullar-la pètal a pètal fins deixar-me completament nua i tractar-me com si fos un objecte. Ara ja no pots. Ara no som de ningú. Som lliures i valentes, ja que creixem juntes de les mateixes arrels. I per finalitzar, només ens queda felicitar a tothom que va participar i molt especialment a les persones que van guanyar. Moltes gràcies.
Em dic Concha i sóc una enamorada de la ràdio i de la música. Per tant, estic aquí per presentar un músic de Tiana, el Marc Vila, que s'expressa a través de la percussió. M'han dit que de petit ja provava de tocar en molts estris i jugava en coses que feien soroll estranyent la seva sonoritat. De Tiana han sorgit músics que han obtingut èxit entre cometes, perquè el primer i principal èxit és per un mateix. Per tot això, és el que compta, però pels artistes molt més, que practiquis amb allò que t'agrada. Així és el cas de Marc Vila, que de jove i encara en l'edat de l'institut decideix comprar una bateria de segona mà. Els seus pares es van posar les mans al cap degut al soroll i el vecindari per no molestar. I la condició que li posen als pares és que toqui en uns baixos de la casa, però s'hauria d'insonoritzar. I és clar, el Marc es posa mans a l'obra i deixa el seu espai preparat per assajar. Els pares comencen a pensar que allò del seu xicot anava seriosament perquè es passava hores i hores assajant. Però els pares encara pensaven que, home, només de la música no viviria, que millor hauria de fer un ofici o més estudis paral·lelament a la música. Li van plantejar i el Marc li va respondre al pare: «Pare, si jo faig altra cosa, no podré assajar. Per tant, això és el que sol faré». I així va ser com a través de la percussió el Marc sap expressar-se i s'hi ha dedicat. Un CD que va gravar en altres músics i que es diu «Tata que té» és on avui escoltarem la cançó que porta per títol «Guapa», i és que ens servirà per fer un tas. El Marc tocarà un instrument que es diu udú. És d'origen africà, creat per un poble Igbo i el Hausà de Nigèria. En el seu llenguatge, udú significa paz o vasija. Siguent un gerro d'aigua con un forat més, era tocat per dones con fines ceremonials. Està fabricat d'argila i pedra. Però el Marc sap tocar carbassa, oconcolo, triangle, callamba, congas, maquinetes, palmes, calimba, tubofon, murmuri, xapes, maquinetes, ferralla... Què us sembla? Jo me n'entero avui de tots aquests estris que es poden tocar de percussió. Doncs aquesta cançó, que ha sortit de la seva ànima i és el que a través de les seves mans expressa en uns sons que les ones d'aquesta ràdio s'encarreguen de portar a les vostres cases per tots, els oients que sintonitzen Ràdio Tiana, és la que correspon, com he dit abans, a Guapa. Oients que sintonitzeu aquesta ràdio, que us penetri dintre dels cors aquests sons creats per un músic tianen, el Marc Vila.
Thank you.
Fins aquí, Ona Timó, el programa del taller de ràdio del Centre de Formació d'Adults Timó. Recordeu que el proper programa serà l'últim dimecres de febrer. Moltes gràcies. Us esperem. Fins aviat.